Fusta i resina d'Ofèlia Carbonell és el primer llibre de l'editorial Brunzits, la col·lecció de columna amb joves escriptors. Autors que, segons la directora de l'editorial, Juliana Canet, fa molts anys que sonen de fons com un brunzit i que són necessaris perquè tot segueixi funcionant. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home. Shit, burn. I és que està en aquesta primera obra de Brunzits, com dèiem, és una novel·la d'Ofèlia Carbonell, graduada en interpretació musical en l'especialitat de violoncel al Conservatori Superior del Liceu i comunicadora a mitjans com ara El Núvol, Ara o l'Enderroc. També col·labora a Ràdio Primavera Sound amb els podcasts de Gent de Merda i aquest Fusta i Resina, que és el seu primer llibre. Ofèlia Carbonell, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
I Juliana Canet, com estàs?
Doncs molt bé, molt contenta de ser aquí.
Escolta, la Juliana Canet, clar, ja la coneixeu també, creadora de contingut en català i col·laboradora de diferents mitjans, entre d'altres Catalunya Ràdio. Juliana, com és això? Perquè jo estava pensant, quan t'he presentat, saps, com a directora de l'editorial, com és això? Com ho portes, no? Això de ser, estar al capdavant de l'editorial.
Doncs crec que no era conscient de lo fort que era fins que he estat fent diverses entrevistes aquests dies i tothom em fa aquesta pregunta, no? I uah, amb 24, i uah, quina il·lusió. Sí. I ara és quan començo a ser conscient, crec, de la sort que he tingut, el privilegi que ha significat poder fer això. I estic molt contenta, la veritat, molt contenta. Ara ja no hi ha ni nervis, perquè al principi estàvem molt nervioses, tant l'Ofèlia com jo, perquè al final era la primera vegada de totes dues, clar. Era la meva primera vegada editant i la seva primera novel·la. Però jo crec que ara les dues estem més tranquil·les.
Ofèlia, com van això dels nervis? Ja estan passats?
Sí, sí, sí. Ara tinc la sensació que fa 3 mesos que el van publicar, en realitat no fa ni 2 setmanes.
7 anys per mi.
Sí.
Sí, ho dic de veritat.
Però és que és molt bo perquè, Ofèlia, tu t'hem llegit i escoltat a molts mitjans, com dèiem, darrerament al Núvol i al podcast Gent de Merda, i també ets molt activa a Twitter, i de fet ens va agradar molt el teu tuit, Ofèlia, on escrivies que t'estava costant més fer el tuit anunciant la publicació del llibre que escriure el teu propi llibre, no?
Sí, perquè clar, jo tenia la sensació que el llibre l'havia escrit feia 1000 anys i que estava super, ja estava molt escrit i estava super tancat aquell calaix, i de sobte havia de pensar com verbalitzar-ho, que ho havia fet, i realment se'm va fer molt raro, no sabia què dir, perquè jo ja ho tenia assumidíssim, però clar, el món ningú més ho sabia, a part de jo.
És que crec que moltes vegades és molt més difícil explicar al món que estàs fent coses que no fer-les. Bueno, a mi em passa que quan les fas i després a l'hora de dir, vale, he fet això, com ho expliques, no? Perquè també, quan hi entra el tema dels llibres encara passa més, com ho fas per no quedar com un pedant o com, saps? Fa o no fer-ho massa gros, tampoc, però tampoc massa petit.
No, clar, és que jo suposo que és això el que s'explica la Juliana, no? Aquest efecte de dir, no sé, algú del passat, ara com ho explico això, no?
Sí, per mi, o sigui, clar, jo ja tenia fet, que ja l'havia fet, i per mi era una cosa molt important i tal, però clar, com l'expliques, no? I jo pensava això, val, jo ara vull dir, però que ningú es pensi que ara m'estic declarant Nobel de la Literatura, però que tampoc sembli que l'he fet com si fos qualsevol cosa, però que ara tampoc pensin que li estic traient, saps? O sigui, et comences a entrar en una espiral una mica estranya.
Expliqueu-nos això una mica, potser tu, Juliana, com neix aquesta editorial, no? Brunzits, i quina aportació creus que pot fer a l'escena literària catalana?
Doncs mira, jo quan era, això és el que estic explicant a tothom, però és que és la veritat, quan era una nena em va costar moltíssim aprendre a llegir, però quan vaig començar a poder-ho fer, vaig descobrir un món nou, se'm va obrir un món de possibilitats i vaig començar a llegir moltíssim, però una barbaritat. Els meus pares m'havien de castigar perquè si no jo no parava de llegir en cap moment. Llegia al cotxe, llegia mentre dinàvem, i els meus pares s'enfadaven i em deien, prou Juliana, 3 dies sense llegir. Que la meva mare, més clar, després ho explicava orgullosa, no? A la nostra nena l'hem de castigar sense llegir, no al revés. Bueno, la cosa és que quan tothom em va començar a preguntar, quan ja tens l'edat que tothom et pregunta què vols ser de gran, jo ja vaig començar a dir que jo volia treballar de llegir. Una mica per treure'm els grans de sobre, en realitat, perquè no ho pensava, suposo. Senzillament feia l'exercici mental de dir, vale, entenc que ha de ser algú que m'agradi, i què és el que més m'agrada a mi? Llegir. Doncs vull treballar de llegir, que també feia una gràcia a casa meva, clar.
Home, tu diràs, no? Una nena petita que digui això, no? Clar, clar. Vols treballar de llegir.
Els hi feia un riure, funcionava molt, la veritat.
Llegien molt a casa, o no?
Sí, molt, 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 molt. A casa meva hi ha moltíssima tradició. tradició de llegir. De fet, sempre ho explico jo, cada dia abans d'anar a dormir, abans d'aprendre a llegir sola, cada dia em llegien els meus pares un conte i era tot un ritual. I nosaltres som quatre germans, anàvem a la prestatgeria, escollíem quin conte, ens barallàvem, ens el llegien, ens adormíem. Era un dels meus moments preferits del dia sempre. Jo crec que és aquí on va començar el meu interès per la lectura, encara que em llegís un altre, no? I res, la cosa és que després jo ja vaig entrar en tot aquest món de la comunicació i vaig conèixer la Glòria Gasch, de Columna, i un dia vaig pensar, en realitat, tot això, tot aquest desig infantil de treballar, de llegir, pot ser ser editora. I vaig parlar amb la Glòria, li vaig dir, mira, doncs estic començant a tenir aquesta inquietud, potser m'agradaria provar de d'esbrinar si realment això és el meu. I ella em va dir, mira, això només hi ha una manera d'aprendre-ho, és una professió com pot ser un fuster, és una cosa d'artesania, i s'aprèn fent-ho. No hi ha cap altra manera, i s'aprèn fent-ho al costat d'una persona que en sàpiga com és ella. I ens estic molt contenta perquè jo crec que jo amb ella li he portat una joventut i, en canvi, ella, que fa els anys que jo tinc, que es dedica en aquest sector, m'ha ensenyat moltes coses.
Escolta, està molt bé. I tenies ja al cap perquè a l'Ofèlia per el primer llibre o no? Com va ser això?
Mira, jo crec que és una cosa molt millennial i molt genial, que és que realment, clar, quan a mi la Glòria em va dir, val, pensa una col·lecció, comencem per aquí, pensa una idea... I llavors a mi, jo en comptes de pensar una idea en si i després pensar les persones, primer vaig dir, va, anem a mirar què tinc al meu entorn, no? I vaig fer un close friends a l'Instagram dient, ei, algú de qui escriu, té ganes de tal... Jo l'Ofèlia la tenia controlada, l'havia llegit en articles, al blog, etc. I ella tot i així em va escriure i llavors vaig pensar, clar, és que l'Ofèlia és perfecta. I llavors, en realitat, bastant a partir de l'Ofèlia, vaig decidir hi ha altres perfils de persones que creia que podien encaixar en aquesta col·lecció, i a partir d'aquest perfil de gent que a mi m'interessava, vaig decidir què era la col·lecció. Però va ser la gent abans que la idea.
Clar, aquest Fuster i resina de l'Ofèlia Carbonell, que és la història de la Laia, parlem una mica, Ofèlia, de la història de la Laia, que és una violinista que acaba de sortir del conservatori i que rep una proposta de feina que no té res a veure amb la música, però que al cap i a la fi, escolta, són calés, no? Són diners. Tu tenies clar ja aquest tema, Ofèlia, que el volies tractar així? Perquè... Contesta'm això, després et faré una altra pregunta.
Bé, no sabia ben bé com, però jo sabia que volia parlar de la idea d'èxit i fracàs i del tema de la vocació, perquè, bueno, era un tema que em tocava de prop, perquè jo, clar, jo he estudiat música com la protagonista i molt del rerefons que hi ha en el llibre, tot i que les situacions són ficcionades, el rerefons són coses que jo he viscut i he pogut sentir igual que la protagonista i que penso igual que ella. Llavors, jo volia parlar d'aquest tema de sortir d'una carrera tan vocacional i tan dedicada com és la música i no saber ben bé on aterrar i no saber on aniràs a parar. I, clar, el tema d'un dilema, que molts cops en la vida no passa així, però inventar-me aquesta situació de poder triar realment, veure dos camins davant teu i poder triar, m'era molt útil per explicar com se sent algú en el dia a dia, encara que no tingui literalment sobre la taula aquestes dues propostes. Llavors, doncs, vaig triar aquest dilema, que al principi volia que fos potser només un pensament de la protagonista, però després vaig dir, no, fem-lo real, anem a fer veure que li passarà.
I a tu t'ha passat això? Estàs aquesta era la següent pregunta, no? De dir, ostres, això, d'alguna manera també hem gamificat aquesta experiència pel que fa al concepte laboral, no? Dona la sensació a vegades que anem passant com pantalles, no? De dir, no sé si teniu aquesta percepció, no?
Bueno, jo com que ja des de la pandèmia que vaig començar a dedicar-me més a feines de comunicació, d'escriure i sent autònoma, sí que he viscut molt el món laboral com aquest de passar projectes, de projecte sí, en projecte, no? 2 mesos en 2 mesos, 3 mesos, no sé què, ara aquí, ara ja, i de no sentir-me ben bé d'enlloc. Llavors, doncs, volia també explicar una mica aquesta sensació d'estar a l'aire, que sobretot en les professions, com pot ser la música o pot ser escriure, que es dona molt aquesta situació d'anar d'objectiu curt en objectiu curt, i no allò que diuen que allò urgent no deixa temps a lo important, no? Que estàs pensant en lo que et ve ara i no penses en el que ve al final. Llavors, doncs, crec que volia retratar una mica, no és tant dir-ne inestabilitat, perquè al final, com que és el teu dia a dia, t'hi acostumes, però sí una mica aquest viure flotant.
A tu et passa això, aquest viure flotant, Juliana, aquesta inestabilitat laboral? Com ho esteu vivint vosaltres, no? Això, perquè sou persones que feu moltes coses, no? Alhora, no sé si us passa pel cap, no? Aquesta por, diguéssim, o no? Com ho viviu?
Però por de què? De no tenir-ho
algun dia? De no tenir res, que de cop i volta això pot ser tan efímer, no? De dir, ostres, que ara ho podeu tenir tot, esteu amb molts projectes alhora, no?
Bueno, és que jo crec que he tingut moltíssima sort i crec que també sóc un cas molt especial i molt privilegiat, no? Jo fa 5 anys que treballo a Catalunya Ràdio, almenys vaig d'any a any, que això sembla una tonteria, però ja dona una estabilitat molt diferent a la que pot tenir l'Ofèlia anant de projectes que potser duren 2 mesos o el que sigui. I sí que crec que el que hi ha molt... A totes les professions artístiques o comunicatives, la sensació aquesta de l'últim tren, no? La cosa de no poder dir que no a res perquè no saps si és l'última vegada que podràs dir que no. Això jo crec que passa molt i és el motiu pel qual a vegades, tot i no necessitar els diners, acabes fent moltes coses, perquè a mi ara, per exemple, em passa, o sigui, seria molt falsa si ara anés de precària i digués que faig moltes feines per arribar a final de mes, que també és una realitat que viuen moltes persones dins d'aquest sector. En el meu cas, faig moltes coses perquè vull. Per una banda, perquè m'agrada, perquè aquí es barreja tota la qüestió de la passió i moltes vegades fas moltes hores senzillament perquè et ve de gust de veritat, i després per aquesta cosa, no? Perquè dius, realment, ara potser podria dir que no a 6 coses perquè estic tenint un gran moment, però és que en aquest tipus de feina pots tenir un gran moment un mes i literalment el següent que ningú et truqui. Llavors sí que hi ha aquesta pressió, no? De dir, ara potser m'està anant tot molt bé, estic guanyant diners, estic tenint molta feina, però qui sap l'any que ve?
Clar, és que és aquesta sensació, no? Aquesta pressió de dir, ostres, és que ara no sé si... No puc dir que no, no? Vull dir, no sé si és això, no? També, Ofèlia.
Sí, sí, no, totalment, encara que no estiguem ben bé en el mateix sector, les mateixes, sí. Mm. O sigui, jo ho he vist d'una manera molt semblant, aquesta sensació de dir, quan et proposen alguna cosa, ostres, és que si dic que no, ja esborraran com el meu número o el meu nom del calaix de gent per fer coses. I d'estar tota l'estona sentint que has d'estar guanyant punts perquè no s'oblidin de tu, perquè si no ningú et voldrà per res. I crec que al final passa en la música, en escriure, en la comunicació, a tot arreu, i no sé si fins i tot s'està expandint a altres àmbits.
Uh-huh. Aquesta visibilitat, no?, que constantment has de ser visible, no?, pel gran públic.
Totalment, i de fer com carrera i currículum tota l'estona, no? I la cosa aquesta de que en realitat, o sigui, ara que som joves, potser hi ha com més l'excusa de no, perquè ara he de fer moltes coses per d'aquí un temps poder seguir tenint... Però lo fort és que nosaltres podem tenir ara 20 anys brillants, o 10, i que després ningú ens torni a trucar igualment. Vull dir que per molt que tu tinguis aquest discurs de no, vaig a dir que sí per fer currículum, perquè tal, després potser quan jo tingui 40 anys la gent em mirarà el LinkedIn i em dirà, molt bé, noia, doncs 20 anys brillants sense gaudir de la teva joventut perquè només treballaves, ara no et volem, saps? Vull dir que realment també ho hipoteques tot i tampoc sí, saps com sí, anirà la cosa.
Sí. Mira, de fet, aquest fuster i resina de l'Ofèlia Carbonell parteix d'un dubte existencial que ens ha encantat. O sigui, que és aquest, som prou bons per viure d'allò que estimem o estimem prou per malviure'n? Tu preguntes això sovint, també.
Sí, bueno, ara ja no tant, perquè... Ah. Sí, bueno, perquè, clar, això era una cosa que a mi, jo sentia molt fort mentre estava dins del món de la música ficada, que ara des de fa un parell d'anys ja no m'hi sento que hi estigui a dins, perquè no toco ni visc de tocar ni res d'això. Però era una cosa que sentia, que suposo que passa en totes aquests àmbits de feines supervocacionals i alhora una mica precàries perquè no estan professionalitzades del tot, no està ben bé establert com s'ha de contractar els músics, com se'ls ha de pagar, quines pràctiques estan bé, quines no, no està ben bé posat en regla això. Llavors, doncs, clar, tens aquesta cosa de que tu ho fas molt, molt, molt per amor, però arribes a un punt que et comences a qüestionar, ostres, i si no sóc prou bo per arribar a final de mes fent aquestes coses, o ostres, i si no ho estic gaudint tant com jo pensava que ho gaudiria quan estudiava als 15 anys. Llavors, són dubtes que surten, que segur que surten també en altres professions, però que especialment jo en el món de la música ho vaig viure.
I a part sobre si som prou bons per viure d'allò que estimem, és una pregunta que la protagonista, la Laia, no?, es va fent i va posposant, no?, que és el que deies. Llavors, ràpidament, al llarg del llibre ens trobem això, no?, que es troba uns amics per prendre un cafè, no és el moment, surto de festa, no? Clar, és que costa també decidir, no, Ofèlia?
Sí,
trobar aquell moment.
Clar, perquè si no t'estàs admetent a tu mateix o que t'has equivocat o que tots aquests anys que has estat estudiant, pagant matrícules, moltes hores allà dedicant-hi no han valgut per res, o t'estàs admetent que no tens allò especial que un company teu sí que té, o que no has sabut estudiar i entrenar les teves mans de la manera que un altre, com t'has d'admetre a tu mateix alguna mena de derrota. I això costa molt. El que passa que crec que admetre-ho és el primer que podem fer per encaminar-nos cap a una altra mena d'èxit o una altra idea de vida que tenim, que podem tenir al davant, però crec que al final potser ens acabem ancorant una mica, no voler admetre aquesta derrota.
Avui estem amb l'Ofèlia Carbonell, autora d'aquest Fuster i Resina, i també ens acompanya la Juliana Canet, que fa com cos de directora editorial de Brunzits, Juliana. Per cert, ara us dèieu que és un llibre, és un projecte en un entorn molt millennial, no? Començava Juliana explicant-ho, però és que també la portada, no? Diríem, ha nascut també des d'Instagram, perquè tu em sembla que vau fer els negocis, diguéssim, amb l'Ofèlia, per les xarxes socials, no?, quan li vas fer la proposta. I diria que la portada també va néixer així, no?
Bueno,
a veure, expliquem-nos.
Jo, quan estàvem pensant, estava pensant el nom de la col·lecció, tenia ja la idea, no?, però havia de pensar el nom de la col·lecció, com volia que es presentés al món, que fossin, pues, jo què sé, tapa dura, tapa tova, tot aquest món, no? Sí, clar, perquè aquí comença a entrar sí. moltes coses. Llavors vaig decidir que em feia il·lusió que les portades estiguessin il·lustrades i em va semblar que el Martí Melcion, que és amic meu, podia fer-ho molt bé, sempre es pensa en els de casa primer, i en aquest cas ho vam fer així, però és veritat que després l'Ofèlia em va comprar la idea i llavors ells van seguir les negociacions.
Sí, no, va ser molt xulo perquè, bueno, clar, amb el Martí que hem coincidit també en diferents cercles, no sé què, i ens seguíem a Instagram i llavors literalment parlant per missatges d'Instagram, ell em anava dient, i com t'imagines això? I t'agrada això? I em passava esbossos, em passava coses, i com veus aquest personatge? I com veus no sé què? I li deia, ai no, fes la rossa, fes la que aquest tingui una cervesa a la mà, fes que no sé què. I va ser, sí, va ser, crec que, no sé si es fa així normalment, però crec que va ser la manera que jo vaig, o sigui, em vaig sentir supercòmode amb el Martí, com super molt feliç a les seves mans, perquè veia que realment volia representar bé el llibre, volia que jo m'hi sentís còmode, m'hi sentís bé i parlar per Instagram per mi és molt més còmode que per correu, sí, per sí. Zoom, per no sé.
Sí? O sigui, us trobeu, clar, més còmodes, no?, parlant. Sí.
Bueno, és com WhatsApp, però sense haver-te de passar els telèfons.
Clar, exacte.
Sí. I jo crec que el Martí també ha fet, o sigui, no només hi ha la cosa de comunicar-se i de poder dir les coses amb transparència, de això ho prefereixo així, ho prefereixo així, i que el Martí escoltés les propostes de l'Ofèlia, sinó que la pròpia energia del Martí també il·lustra molt bé com tot l'univers de l'Ofèlia, que jo crec que això té a veure amb una cosa generacional, de viure en una mateixa Barcelona, etc, i que queda tot com molt, bueno, molt en un pack, molt
sí,
maco.
No? Sí, que encaixa tot molt bé, no?
Sí, abans d'escriure Fuster i Resina, és que jo veia els còmics del Martí pensar, és que jo voldria estar pensant i escrivint aquestes coses que està fent el Martí, vull dir, és que m'agrada molt el que fa.
Però tenia molta connexió, vull sí. dir, que ha encaixat tot a la perfecció. Tu, Ofèlia, que ets música de formació, com dèiem, ets comunicadora, i abans dèiem, no, ostres, que el que costava definir en un tuit, no?, el que ha estat aquesta proposta de Fuster i Resina. Ara parlàvem també de les xarxes socials. Clar, d'alguna manera, no sé si definir-se, us ho pregunto a vosaltres, en època de xarxes socials, costa més, no sé, teniu aquesta percepció de... Creieu que és més complicat o no? Quin paper també hi juga a internet amb tot plegat? Vull dir, ha estat més fàcil, més difícil...
Jo crec que el que passa és que internet et dona moltes possibilitats i probablement te'n dona més que les que podies tenir abans, no? I això fa que l'Ofèlia, a part de ser músic de formació, hagi pogut accedir al món d'escriure o hagi pogut accedir al món de fer un podcast o que jo hagi pogut començar a treballar a la ràdio però al mateix temps també fer d'editora, no? Perquè al final tot ha nascut molt d'internet i és el que ens ha obert les portes a tot això i és el que ha fet que ara ens costi definir-nos, que és que en realitat fem moltes coses però les fem gràcies a que internet és un aparador molt heavy que abans no existia.
Sí, sí, totalment. O sigui, a mi m'agrada molt internet i he passat molts anys i totes les coses... Clar, jo vaig començar a escriure a través d'internet, entre cometes. Sí que escrivia a casa de petita coses, no sé què, però aquesta idea de vull explicar alguna cosa i vull fer-ho d'una manera que m'agradi va sortir de llegir columnes, llegir blogs de gent, veure altra gent de la meva edat, potser d'aquí, potser d'Estats Units, potser en castellà, que ho feien, i jo començar a provar a fer coses i investigar estils, investigar maneres d'explicar les coses. Llavors, doncs, jo crec que sí que és una mica problema a l'hora de quan jo he de pensar què em poso a la biografia a internet. Sí que m'anero una mica, però alhora sempre estaré agraïda d'internet.
No, i d'alguna manera tu deies, no?, aquests referents que teníem potser abans, no?, dels Estats Units, però que ara cada vegada, ostres, tenim més referents d'aquí, no?, gent que estic així, creadora de continguts des de casa, des de Catalunya.
La Juliana.
I l'Ofèlia també.
Sí, no, el que passa que, clar, jo jo soc una mica més gran, i llavors jo fa, quan començava, soc una mica més gran, però jo vaig voler estar a internet des de molt al principi, jo potser als 13 anys, que hauria de ser, què, 2008 o així, no, encara no hi havia, tampoc no hi havia fins i tot tant contingut ni en castellà.
Clar.
O sigui, llavors jo vaig anar directament a veure youtubers en anglès, a buscar blogs en anglès, tot i no entendre la meitat de coses, però sí, els últims anys hi ha hagut un boom molt xulo, que a més em fa molta il·lusió perquè me'n recordo que va ser durant el confinament més o menys que va néixer Malaia, i que jo vaig estar com, em van avisar per si volia participar, no sé què, i ara veig com que hi ha TikToks virals en català, que hi ha gent que no cal ni que siguin famosos a Twitter, no sé què, tothom està fent memes en català amb tota la naturalitat del món. Crec que és molt guai.
Juliana, tu com has viscut això? Perquè és el que deia l'Ofèlia, vull dir...
Doncs sí, jo crec que el confinament va ser un punt d'inflexió molt heavy. Suposo que en part per Malaia, però també per altres iniciatives com la Fera o històries d'aquestes, no? O sigui, en general tothom s'ha posat més les piles i després és veritat que ens tanquessin a casa i després l'algoritme de TikTok també ha ajudat molt a afavorir els continguts en català.
Clar.
Però és veritat que va ser un abans i un després i a més, com a persona que hi era en l'abans, és veritat que era un... O sigui, és que érem tres de veritat, que quedàvem i érem tres. Sí. I ara a mi el meu TikTok és 100% en català. I és gent que no conec, és gent desconeguda per mi, és gent que em va sortir ni que tal, i això és importantíssim, no? Que la gent hagi entès que la Berta Roca, per exemple, ara és una de les creadores referents més importants en català, és una noia que té 22 anys i que ella explica que no havia començat a fer contingut en català perquè ni se li havia passat pel cap la possibilitat, no? I que fins que no es va obrir TikTok i va veure gent que ho feia en català, va dir, hòstia, és veritat, si estic fent els TikToks ni tan sols amb la intenció de fer-me viral, per què els he de fer en castellà si jo ho faig tot en català?
Sí, sí, és com una roda, no? Un cop comença, s'anirà fent més gran. El que passa que calia començar. I encara que al principi sí que és veritat que els referents són superimportants, perquè si no veus ningú que ho faci, no tens la sensació que puguis establir, que puguis formar part de cap conversació. Llavors, doncs, crec que és molt xul el que està passant, però també vull recordar això, els que hi éreu abans que hi hagués una conversació tan gran. Sí,
sí, però a més és que ha passat amb tot, eh? I és molt maco anar-ho veient, perquè, per exemple, jo penso molt amb la música urbana en català. Quan va sortir la Pau Gang, que són com els primers a fer coses en urbà en català, me'n recordo que m'impactava molt com a usuària perquè per mi estaven fent broma, o sigui, l'única manera de fer música urbana en català era que aquests nois ho estiguessin parodiant. No hi havia la possibilitat d'estar-ho fent en sèrio. I en canvi, ara després aquests nois han obert camí a moltíssimes persones que ara fan urbà en català i ara l'escena és molt més urbana i és el més normal i no t'estranyes. Però és que és tan fort l'oprimir que està la nostra llengua i la nostra nació que realment et provoca estranyesa. Quan veus algú, quan veies algú, pues això, de música urbana, una noia que feia vídeos en català a internet, era com, ostres, que es pot fer!
Es pot fer, no? Es pot fer, està claríssim. Per cert, quin és el feedback de Fuster i Resina? Com està anant això, Ofèlia?
Bé, de moment molt bé, fa molta il·lusió. A més, crec que a la biografia, a la contraportada, crec que hi ha els nostres... amb, no sé, els nostres noms de les xarxes, i llavors de tant en tant rebo algun missatge d'algun lector que em diu sí, perquè mira, jo vaig estudiar violí, no sé què, m'has fet pensar, i que em comparteixen com algunes inquietuds, que em diuen o que els ha agradat.
Sí,
que
ha
hagut... no. sí, algun, i fa molta il·lusió, perquè, no sé, sempre fa il·lusió aquestes coses, no només pel fet d'haver escrit un llibre, sinó per haver fet alguna cosa que jo sentia tan personal, i veure que hi ha gent que se sent igual que jo i que li ha agradat.
I la sensació de que no estàs llançant una cosa al buit, saps? Que sí, no, que hi ha gent per recollir-ho. Jo també he rebut alguns missatges i després vam fer la presentació a una llibres que jo crec que va ser molt xula i va venir molta gent i ja va ser un feedback supermaco. De dir, realment hi ha gent que està, vull dir, que té ganes de llegir-ho.
Uh-huh. Escolta, i us haig de treure per això, però el vídeo aquest de la Juana Dolores que va dir que sí, que va comentar, mira, ja riu l'Ofèlia. No sé si li heu contestat com va anar això, no? Perquè què va parlar del... com va ser, d'intrusió en l'àmbit literari, no? Espera, escriure articles al Núvol i sortir a la televisió no et fa escriptor, et fa potser veu literària, entre cometes.
Jo crec que va haver-hi una confusió, primer perquè crec que va entendre que jo també escrivia i que a mi se'm considerava una veu sense gaire repercussió, quan no era això, i va ser un malentès. Però vaja...
Bueno, sí, o sigui, i el primer que vaig pensar és que, bueno, tampoc, o sigui, no se l'havia... O sigui, això va ser com el dia després que sortís, vull dir, no hi havia temps, físicament no hi havia temps perquè se l'hagués llegit, i és, bueno, tot el que es comenti que sigui extra de dins del contingut del llibre, no sé, no, crec que no em sap tan greu, no sé com dir-ho, perquè jo entenc que d'internet, doncs, com que es creen aquestes dinàmiques que tots constantment hem de comentar alguna cosa, no hem de tenir alguna cosa a dir, llavors és normal que vulguis comentar. Però bueno.
Però vosaltres us quedeu amb el bon feedback que està rebent aquest Fuster i Resina.
I li desitgem de tot cor lo millor a la Juana.
Sí, o sigui, jo crec que potser li agrada.
Sí.
No
sé.
Clar, és que potser és que se l'ha de llegir.
No? Sí.
O em pot enviar una proposta i potser també li publico.
Ep, aquí. A veure, Julià, estàs fent una... Clar que sí, perquè tens pensat ja, de moment, el proper, no? Que és un far a 3 minuts de casa. És sí. Aquest, no? Aquest sí que el tenim confirmat.
Aquest el tenim confirmadíssim de l'Òmnia i em fa molta il·lusió.
I sí, després sí. Hi ha la Julià, que va dir, la Juana Dolores, mira, proposta llançada des d'aquí,
bueno,
no?
Bé, també és veritat que ella ja ha publicat. I la gràcia també és... A mi
aquestes
m'agrada...
Aquestes veus, no?
Sí, que sigui gent que publica per primera vegada.
Suposo que també deus tenir ja al cap per això, els autors que vindran després de Brunsits o no em fa així.
Sí, hi ha alguna cosa. Hi ha alguna
I que ens pots avançar alguna cosa o de moment tu reserves.
Jo crec que el que puc avançar és que l'Ofèlia de moment està sent la més mediàtica.
Vull dir pues això, clar.
Que està sent gent realment molt anònima. Jo crec que això també és lo interessant, no?
Bueno, noies, doncs moltíssimes gràcies per haver passat pel matí a Ràdio Estel. Ofèlia, contenta.
Sí, sí, contentíssima.
No? Ofèlia sí. Carbonell, autora d'aquest Fusta i Resina, gràcies per venir aquí. Juliana Canet, també, enhorabona pel projecte.
Gràcies.
I que ho pugueu gaudir per molts, molts anys, saps? Perquè això, que això continuï endavant. Gràcies, noies.
Moltes gràcies. Built a home and watched it burn.
Then remembered I